Els ancians latuames recorden que en la llunyania dels temps mítics, els seus avantpassats van baixar els rius navegant en el ventre canoa de la gran anaconda.
Els viatgers de la gran anaconda. Antoni Arbonès.
Gaire habitual, tant d'hora al novembre, tenir temperatures tan baixes. Per exemple, a Lleida vam arribar a 7,5 sota zero, alguns barris 10 sota zero, això suposa el rècord de fred al mes de novembre des de 1941. A Vic, 9 sota zero, rècord des de 1950. A l'Estartit, 2 sota zero, a la platja, des de 1978. A Reus, també des de 1950, 5 sota zero. Per tant, un fred que ja veus que ara no s'està repetint. I llavors hi va haver puntes de molt fred a punts interiors de Tarragona i de Lleida, Catalunya Central, Girona, per exemple, doncs Benissanet a la Ribera d'Ebre, 10 sota 0, Vinebre 9 sota 0, Sant Pere Pescador a la línia de mar 7 sota 0, Malgrat de Mar 4 sota 0, i en canvi a Barcelona ens vam quedar a l'Observatori Fabra amb un grau positiu, quan el rècord de fred al novembre és 1,2 sota 0 del novembre de 1980. Per tant, a Barcelona ciutat no hi ha hagut rècord.
Bé, Dani, bon dia, doncs.
Bon dia abans de tot, Tania. Estem això, ja aquí ben embalats amb el fred i no ens en recordem ni de donar-nos el bon dia.
És cert, és cert. Anem ja a preu fet, perquè esclar, és que hi ha tantes coses i tan sorprenents les que passen arreu del món.
Sí, 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 a tot arreu, però de moment parem atenció aquí a Catalunya perquè la cosa no pinta gaire bé. Mira, el mes de novembre ha tornat a ser un mes sec a tot Catalunya, llevat d'alguns sectors del Pirineu, perquè el dia 19, 20 i 21, després de l'onada d'aire fred, van venir 3 dies de pluja al Pirineu, especialment de Lleida, van caure 110 litres en un parell de dies a l'Alta Ribagorça, al Port del Comte, nord del Solsonès, 50 litres a la Vall d'Aran, entre 50 i 70 litres al Berguedà i al Ripollès. Però, a la resta de Catalunya, fora d'aquests sectors que hem comentat al Pirineu, en tot el mes de novembre hi han caigut entre 1 i 10 litres. Barcelona, punts del Maresme, només 1 litre per metre quadrat.
I els embassaments
que van baixant,
els pantans que van
baixant. Doncs mira, els de la banda del Segre i de la Noguera Pallaresa i Ribagorçana van arribar a pujar entre un 1 i un 3% momentàniament després d'aquestes pluges de 100 litres. Però és que, vaja, això no s'ha notat, eh? I en el conjunt de Catalunya, ara fa un mes, estàvem aquí asseguts parlant dels pantans, que estaven una mitjana al 33%.
Correcte.
Doncs bé, es troben ara mateix al 30%. N'ha baixat un 3% més. I, per exemple, el més espectacular és el de Sau, que ara està al 23%. Al setembre estava al 25%. O sigui, portem ja 2 mesos sequíssims. Al juliol, a ple estiu, estava a la meitat, 53%. Ara ja menys d'un quart, eh? I al juny estava, quan va arribar al màxim, al 70%. És a dir, que hem passat del juny al 70%, ara al 22-23%. Per tant, situació preocupant.
I què haurem de fer? Què haurem de fer? Veure aigua de mar? O...
Haurem de fer que de moment doncs, ja s'està pensant en decretar el nivell 2 de decret de sequera, que això significaria, a part de petites restriccions que ja s'han començat a fer a la vall de la Muga, Ter i Llobregat, zones de rec, camps de golf, que aprofitin aigües pluvials, aigües residuals... Doncs ara ja arribaríem a una petita reducció de l'aigua de boca, és a dir, l'aigua de consum domèstic, que això implicaria, si d'aquí un mes no plou i tot continua igual, doncs seguiria ja cap al mes de gener, probablement hauríem de fer unes 4 hores d'aturada, d'escomesa d'aigua, o baixar molt la pressió perquè no hi hagi tant consum a les aigües, a les cases, i això serien 4 hores als habitatges, no? I si això continua el mes de març serien 12 hores, és a dir, 12 hores amb aigua i 12 hores sense, és a dir, que el fantasma de la sequera, tenim aquí al costat, si no plou ja.
No havia passat mai això, Dani?
Sí, fa un parell d'anys, el 2005. Mira, el pantà de Sau va arribar al 18%. Però clar, és que estem al 22, vull dir que...
Clar, però l'hivern, per aquestes dates, novembre,
sí,
desembre?
Sí, 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 novembre, aquella alerta va ser desembre-gener, i quan ja estaven a punt de tancar les aixetes que el govern estava ja preparant les mesures...
De sobte...
Va començar a ploure a l'abril. I les pluges d'abril i maig van fer pujar els pantans.
I ara la neu...
Pels pèls ens vam escapar.
I la neu no es pot salvar?
És que de neu tampoc no n'hi ha. Si ara n'hi hagués un metre de neu, en principi ja aquesta neu de desembre, gener, no es desglaça, és a dir, que la porta als rius és mínim.
Clar.
O sigui, ara ja hem d'esperar que desglaci a partir de març-abril, si comença a venir calor prematura, diguem-ho així. És a dir, que pinten bastants bastos. Hauria de venir una llevantada, hauria de venir un vent de sud com el que vam tenir el mes de novembre, però més generós. És a dir, faltaria pluja de 300 litres a tot Catalunya.
Ja demaneu vosaltres ajuda, o poseu ciris, o...
Entre nosaltres fem moltes bromes d'aquestes.
Ah,
eh?
Sí? I què?
Sí, sí, però no hi ha manera, no hi ha manera. Posem ciris pasquals...
Ara que no ens sent ningú, quines bromes us feu?
La dansa de la pluja, posar un bon ciri
pasqual... Escolta, aquesta no l'heu fet mai per televisió, crec que algun dia l'hauríeu de fer, potser.
No, però fixa't que... El mes de gener et vaig comentar el ritual aquell de la ceba, el calendari de la ceba.
Cert, cert.
I el calendari de la ceba l'he repassat ara i ens donava que en tot l'any 2007, que seria un any molt sec, donava la ceba de Santa Coloma de Farners, això ho hem de dir clar, doncs donava un any molt sec i que només dos o tres mesos plouria. Ens donaven, per exemple, el mes de maig molt plujós, aquí va fallar perquè va ser l'abril plujós, i després ens donava el setembre-octubre, que tampoc ha estat gaire. Però tot l'any 2007 la ceba deia que seria un any sequíssim, i s'està complint.
I s'està complint, s'està complint.
És a dir, que de dansa de la pluja no ho sé, però rituals alquímics així de la ceba van funcionant.
I el pròxim ritual de la ceba, perquè escolta, potser hi haurem d'assistir.
Igual el penjaré per internet, que consti.
Home,
per primer
està,
cop
mira, escolta,
vull,
està molt bé, això,
Vull fer un reportatge fotogràfic i penjar-ho a internet, aviam si me'n surt.
El ritual de la ceba, a veure,
sí,
per
quan? Sí, és a dir, que a partir de desembre que facin un buscador de calendari de la ceba.
Ah, a partir del desembre, ja,
sí.
O sigui, a partir d'aquest mes, ja.
Sí.
Ah, molt bé, molt bé.
Més aviat gener.
Molt bé, molt
gener,
bé.
Gener, perquè, perquè el ritual serà per la nit de Nadal i també la nit de Cap d'Any.
Escolta, hi entrarem a internet, a veure-ho.
A veure si em surt bé el reportatge. De moment estic pendent de persones que ho fan de sempre.
Molt bé,
potser
molt
jo
bé.
També ho faré de forma experimental, però em refiaré dels pagesos de la comarca de la Selva, del voltant de Santa Coloma de Farners, i de Figueres, que són els que consultem habitualment.
I llavors què, s'apleguen diversos pagesos o ho fan
no,
per separat?
No,
cadascú fa el seu ritual de la ceba.
Cada pagès, a la seva finca, fa la seva collita de la seva ceba. No pot ser una ceba d'importació, eh?
No, ha de ser una ceba catalana.
Estem tan globalitzats.
Una ceba de casa, una ceba de casa.
Si portes una ceba de l'altre punt del món...
Ara que encara en tenim, de
portes
cebes.
Portes una ceba de Xina, no sé si en fan, però segur.
Vés a saber què sortiria,
no? Doncs et marcaria el clima de la Xina, no convé, això ha de ser de la terra.
Oh, escolta, llavors marcaria inundacions fortes, no? Perquè per allà hi ha hagut inundacions, han anat amb barca, allà on habitualment anaven en bicicleta, pobres.
Si vols, repassem, per exemple, la pitjor catàstrofe, la tragèdia més forta s'ha viscut aquest 18-20 de novembre, quan aquí teníem tan fred, hi havia el cicló Sidar a la zona de Bangladesh. Oficialment es van reconèixer en aquells moments uns 4.000 morts, però...
Catàstrofe humanitària.
La Creu Roja estava parlant entre 5.000 i 10.000 víctimes mortals, a part d'un milió de persones
desmortades. I ja se sap que en aquests països és molt difícil saber del cert exactament quantes persones desapareixen o...
És que em sembla que no hi ha...
Perquè no hi ha un cens que sigui fiable,
segurament la gent que viu a les vores del
ningú
riu...
Ningú sap quanta gent viu a la vora del riu o a les ciutats, és
són
impossible.
Són poblacions nòmades, així una mica...
Que es mouen molt precàries i canvien sovint
fora
de...
de la legislació, podríem dir, vegades, no? O del formalisme. I, evidentment, doncs, mai se sap. I fixa't també que va entrar amb grans onades a terres fèrtils i que ha salinitzat moltes hectàrees. I que a sobre han perdut la collita de l'any que ve, segur, perquè han quedat les terres que estan sota el nivell del mar, doncs, bastant salinitzades.
És a dir, cara ofegats i d'aquí un any males collites vol dir fam, segurament.
Sí. I bé, comentaris, doncs, d'arreu del món, no anem tan lluny, perquè al novembre va haver aiguats a les Illes Canàries i també a Andalusia, molts aiguats, amb dos tornados a Cádiz i a Sevilla. També a la zona de les Illes Balears, cap al 23-24, per tant estem parlant de fa 8 o 10 dies, hi van caure gairebé 100 litres a Maó, 83 a Pollença, a Eivissa 50 litres a Espujols, i de fet ha estat plovent fins aquesta setmana.
Que és curiós.
Fins dimecres no ha parat de ploure a les Illes Balears, i és aquí on ja proposo una nova idea. Perquè l'any 88-89 teníem una gran sequera a Catalunya, aquesta que he comentat, que Sau estava al 18%, i teníem ja les restriccions a la cantonada. Es va arribar a portar aigua a les Balears, perquè allà també tenien sequera.
Haurà de ser al revés.
I ara haurà de ser al revés. Haurem de portar vaixells dels Gorgs Blaus, del pantà que hi ha al centre de Mallorca, cap a Catalunya, perquè és que estan molt millor d'aigua ells, que estan cap als 800 litres anuals de mitjana, o 1.200 litres al País Valencià, també molta aigua valenciana.
Però això són fenòmens esporàdics, no? Que de sobte les borrasques es concentrin al País Valencià i a les Illes Balears, o teniu antecedents històrics?
No gaire, perquè normalment les sequeres són bastant globals i afecten tota la península Ibèrica, fins i tot tota Europa. De fet, ara mateix a gran part de Centre Europa, cap als Alps, no hi ha gaire neu. Però és curiós, perquè és que ens han passat borrasques, i aquestes borrasques han anat cap a Balears, cap al nord d'Àfrica i cap a València i Alacant. i aquí ens han passat de llarg d'esquillada, no sé, estem maleïts. I si no, haurem de bombar l'aigua del Vietnam, també. Grans sí. pluges del cicló Hagibis, el 23 de novembre, 31.000 evacuats, 13 morts a les Filipines, i en tot l'any, a la zona del Vietnam, ja porten gairebé 400 morts i pèrdues materials de 500 milions.
Això em referia quan deia que cap allà a Àsia, doncs, la gent que habitualment va en bicicleta acaba anant en barca.
Moltíssima aigua també, per exemple, a Colòmbia, Medellín, també ens han arribat pedregades increïbles que van afectar Bogotà, sí, va ser bastant increïble. I he mirat estadístiques i és bastant freqüent que allà hi pedregui, a la zona aquesta de Bogotà.
És a dir, que tenim el món ben convulsionat des del punt
sí,
de vista meteorològic.
Sí, la mala sort aquest any l'estem tenint nosaltres, que no hi ha manera que plogui, i realment els pous estan esgotadíssims. Amb tota la tardor no hem tingut una crescuda forta als rius. No hem tingut la gran crescuda de tardor. I això s'està notant molt en el territori. Les fonts s'estan assecant.
Els boscos, els arbres es moren.
Hi ha zones com, per exemple, el Garraf, que efectivament la sequera està ja assecant tota la vegetació superficial, les zones, sobretot, de roca menys arrelades. Vaja, està la cosa... No volem ser negatius perquè, de moment, no venen gaires pluges.
Què hem d'esperar? Què hem d'esperar pel desembre?
Mira, el desembre, en principi, seguirà la ratxa de fred. I d'aquí 10 o 12 dies, estem parlant cap al 14-15 de desembre, és possible que ens vingui una onada d'aire fred bastant important que vindrà de la part d'Amèrica, de la part de Nova York, s'estendrà per tot l'Atlàntic i finalment ens arribarà aquí. Això portaria neu segurament al Pirineu de Lleida, Pirineu d'Andorra. No puc assegurar-ho tant al Pirineu Oriental, però sembla que ens ve una onada d'aire fred polar, humida, a partir del dia 12-15. A veure, falta molt de temps i és probable que no ho ensapegui o que es retrasi
o
una
que
mica.
O que es retardi o que s'avanci, però...
Pot passar, però
això
moment,
diuen els mapes.
De moment, el mes de desembre pinta tendència freda i tendència, de moment, de no gaire pluja. I aquest és l'aspecte més preocupant. A mi tant me fa ja que faci fred, que glaci, mira que m'agrada el fred, que nevi, no. Ara convé pluja. I si no, haurem de sortir a ballar, eh?
Escolta, us acompanyo, si ho feu, fer la dansa de la pluja.
No sé,
sí.
Ens inventem la dansa de l'anaconda, si vols, a dalt del Tibidabo. Però, de veritat, no hi ha
manera. Podem provar-ho.
També ho tenen molt malament, o han tingut molt malament, al sud de Califòrnia, Malibu, Santa Bàrbara, San Diego. Hi ha tornat a haver-hi grans incendis, 2.000 hectàrees, 10.000 persones evacuades, i bé, recentment hi havia hagut ja 12 víctimes i 1.500 cases afectades.
És cert.
Per tant, la sequera també afecta altres punts del món.
Del planeta.
Sí. Per últim, pantans de Lleida. Per exemple, Camarasa està al 40% a la Noguera Pallaresa, Oliana al 30% al Segre, Canelles al 15% a la Noguera Ribagorçana.
Imagina't,
Santana, que és molt gran, que ja toca la franja de Ponent, 40% a la Noguera Ribagorçana, i finalment el que fa més pena de tots, que no sé si val la pena anar-hi a mirar-ho, perquè això costa molt de veure's, això, El de Rialp es troba al 6%,
imagina't,
que és el que es va inaugurar doncs, fa pocs anys.
Pràcticament un rierol.
A la riba del Segre. Bé, ara passem al pronòstic. Estadístiques del mes de desembre arreu del món. Doncs mira, Atenes, la mitjana del mes de desembre, mínimes 9, màxima 15, 8 dies de pluja. Venècia, 3-7, 7 dies de pluja. A Florència, 3-9, 9 dies de precipitació. Llocs temperats, Les Palmes, a Gran Canària, 16-22, 6 dies de pluja. És l'època que plou més,
6 dies, fixa't.
Sí, però vaja, 6 dies de pluja.
Tampoc és res de l'altre món.
Un de cada 4, un de cada 5, de mitjana, A Palma, a la zona de Mallorca, 15-7, 7 dies de pluja. És una època encara de ruixats. Déu-n'hi-do quina ratxa que han tingut aquest any.
Sí, Déu-n'hi-do.
Anem ja cap al Marroc, a Agadir, 8-21, 3 dies de precipitació.
Aquí plou poc.
Exacte. Centre d'Àfrica, cap a Kènia, Nairobi, 25-13, 4 dies de pluja. Per exemple, Buenos Aires, 16-30, 7 dies de pluja. Cuzco, 7-22, ambient suau, 16 dies de pluja, plou bastant.
Aquí plou bastant.
Però es troba a 3.300 metres, un lloc
cert,
alt.
Cert, és alt.
L'Havana, 26-19, ja s'ha acabat la temporada d'huracans. N'hi ha hagut pocs aquest any, finalment.
Bé,
6 dies de pluja.
Almenys els huracans.
Sí, n'hi ha hagut pocs, la majoria han passat alta mar. París, anem al continent europeu, doncs 7-2 pel que fa a temperatura,
comença
2
de
mínima, 7 de màxima, sí, home, i 10 dies de pluja. A vegades pot ser neu, ara hi haurà circulació de nord-nord-oest, pot ser freda aquesta circulació.
O aquesta onada de fred que ens ha dit, si els afecta amb ells.
També, anem agafats de la mà amb aquesta situació. Amsterdam, 2-6, 13 dies de pluja, a vegades també pot ser aigua neu. Brussel·les, 1-6, 13 dies de pluja. Glasgow, 1-6, 17 dies de pluja o de neu. Praga, menys 2-2, fa fred aquí, 7 dies de pluja o neu, un lloc molt continental. Déu-n'hi-do, el mes de desembre hi fa fred, però és que el novembre ja hi ha nevat bastant aquest any. Bergen, 1-5, 18 dies de pluja, o de neu, lògicament. Un lloc molt fred cap a Rússia, doncs Minsk, 7 sota 0 de mitjana, de mínima, i de dia 2 sota 0 de màxima, 10 dies de neu. I també ve una ratxa fred, de moment, amb els vapors sobre la taula. Escandinàvia, Helsinki, 4 sota 0 de mínima, 0 de màxima, 12 dies de neu, pràcticament. O bé Nova York, que també ha fet fred el mes de novembre. Doncs continuarà la ratxa. La mitjana de les mínimes, 1 sota 0, màxima 6-8 dies de pluja i de neu. I curiosament, em van comentar fa 10 dies, hi van estar uns amics meus, i em van comentar que Nova York feia un dia així tapat, amb 3 graus, amb una mica de pluja, i que van pujar a l'Empire State, a dalt de tot, que són més de 150-200 metres,
i
a dalt hi nevava, és a dir, baix a la ciutat era aigua, i pujar a dalt de tot d'un edifici els hi feia neu.
Veus?
Això a vegades també es veu aquí a Barcelona, quan tenim una temperatura de 3-4 graus cap a la Ronda de Dalt, als barris de la part alta de Barcelona, a dalt de tot del Tibidabo, o a vegades a l'antena de Collserola,
neva,
i cau, i això ho veiem amb la càmera aquella que tenim de TV3, i veiem aigua neu quan a la ciutat no hi neva. Curiositats d'ascensors en alçada. De moment, el desembre pinta bastant fred, i jo no descarto que cap al dia 15, i també a final de mes, cap al dia 28-30, hi pugui haver dues ratxes que puguem veure la neu a cotes baixes aquí a Catalunya. Mm. Podríem estar de sort a Barcelona. Estadísticament, ja vam comentar que segons els models a llarg termini, gener i febrer no pintava tan fred com desembre.
És cert, és cert.
Per tant, a veure si recollim, ni que sigui neu, però que nevi.
Sí, sí, almenys.
Que també les estacions d'esquí, mira,
que caigui.
També ara comencen a obrir les pistes.
Sí, sí, que caigui el que sigui, però que caigui alguna cosa.
Que puguin estar contents, també, que l'any passat va ser fatal.
Dani, moltes gràcies.
Bon dia a tothom.
I molt bones festes i molt bon any.
Ah, sí, ens veurem el 2008.
Fins l'any que ve, si Déu
vol. Doncs vinga, bon any, bones vacances. Adéu.
La viatgera de la gran anaconda en marxa per Àfrica. Quan Gemma Parellada se'n va anar sola a l'Àfrica, una idea bullia en el seu cap. El periodisme és sobre el terreny o no és? Àfrica se li oferia com una promesa, esquitxada d'acàcies espinoses i de baobabs, de màgia, superstició i de música, de guerra i de malaltia, de vida i de mort. No suporta el patiment d'un ésser humà, però menys encara la indiferència del món que dona per fet la misèria d'Àfrica. Gemma Parellada malda per llevar totes les màscares del continent africà.
El circ plega veles i se'n va. Ahir al vespre algú es va aprofitar d'un descuit i va robar una cartera amb diners de la ONG. Avui la ONG tanca la barraca. Pataleta, fi de la història. D'això se'n diu tenir fonaments sòlids. I els voluntaris, els inquilins accidentals d'aquesta casa que ha volat amb un cop de vent, amb una brisa, som evacuats com si de cop tot el poble s'hagués convertit en una colla de delinqüents. En una operació d'escapada on els tractem a tot el conjunt, sense distinció, com si fossin sers salvatges i perillosos. El Harum, un nen, ha sigut castigat amb una pallissa pública per ser el sospitós, que no necessàriament el culpable, d'haver comès el robatori. I l'ONG fa pagar un miler de persones el furt individual que va seguir a un semioblit. Pim-pam, amb la tendència a la negociació i al diàleg que caracteritza el no saber fer d'aquesta desorganització, presumptament humanitària, se'ns dona una estona per fer les maletes i se'ns embuteix sense alternativa els vehicles que han vingut a recollir-nos, per treure'ns com fugitius d'aquest raconet de món on hem sigut rebuts només amb hospitalitat a canvi de què? Arribar a remenar les seves vides, les il·lusions, fer-los creure que es porta assistència sanitària i abandonar-ho tot corrents. A mi em toca la desagradable missió d'anar a clausurar la clínica, on els infermers treballen, com sempre, frenèticament, en demostracions d'energia i dedicació lloables, però no sé si pràcticament gaire útils. I em toca dir als 40 de febre que esperen fora, que se'n tornin a les seves respectives cabanes, que el show s'ha acabat. Els blancs que juguen a fer de metges s'han enfadat perquè una mà els hi ha fotut la cartera. Represàlies col·lectives. I s'escandalitzen de la pallissa al Harum? Sense parar-se a pensar que la seva, de pallissa, no física però sí moral, fareix tant o més. Un desenllaç trist que segueix a un desenvolupament trist. Com si un perill imminent estigués a punt de caure sobre nosaltres, els voluntaris som carregats a les furgonetes, sense tenir l'opció ni tan sols de despedir-nos. Hem entrat de cop i sense permís a les seves vides, i ells a les nostres, i ara, sobtadament, fugim, com si fossin bèsties en lloc de persones. A través de la finestra, mentre el cotxe espera per marxar, veig alguns d'aquests als que estem faltant al respecte amb aquesta actuació patètica. Entre ells hi ha en Bilal, que s'està quiet, amb cara de sorpresa, de no entendre què passa, sense cap indici de l'alegria que el caracteritza. Jo tampoc entenc què passa, li contesto amb la mirada. Fa uns dies, unes hores enrere, ens vam quedar penjats al sostre de la clínica. M'hi vaig enfilar per fer una foto aèria del campament, utilitzant una escala inestable de bambú, i quan estava ja l'últim dèbil esglaó, durant l'ascensió, amb les mans agafades al cim, la branqueta va cedir. Els meus braços van tenir prou força per poder col·locar-me dalt de tot, però aleshores no tenien manera de baixar, així que em vaig passar una bona estona sobre el sostre de xapa, amb en Bilal, que s'hi havia enfilat abans, esperant la reparació de l'escala, i mentre els altres nens, des de baix, es tronxaven de la nostra captura. Ens vam fer companyia fent el pallasso. Ara està al camí, entre el munt de gent que mira, i jo no tinc forces ni de regalar-li un somriure. La majoria de nosaltres, els voluntaris, vam arribar amb molta il·lusió i poca experiència, i marxem amb l'experiència de la pèrdua d'il·lusió. És tan absurd el que s'ha estat fent com el com s'està deixant de fer. Però aquí, qui es queixarà? A l'habitacioneta del telèfon del campament Diao, ja que dugu, a la ciutat on arribem després de la fugida, hi trobo en Soleil apartat en un racó, dret, entre els mosquits, els escarbats i la calor del capvespre. Què farem ara? La gent del meu poble es morirà, em diu. Es morirà, com es mor ara, penso jo. Un desengany fruit d'un engany. Un castell de cartes. Esforços honestos perduts per una mala gestió. Entusiasme malgastat. Desacreditar l'optimisme i la voluntat. Infravalorar els que creuen en la cooperació. No en absolut. Simplement aixecar l'alerta respecte a les sangoneres que tiren aquests esforços a les escombraries. Les energies s'han de canalitzar en el bon sentit. M'emociona encara veure com la gent és capaç d'entregar-se amb el cor i la força física, i em rebenta com se'n pot arribar a abusar. Ni a tots els negres els hi falta el gen de la responsabilitat, com diu el meu veí racista de Johannesburg, ni totes les organitzacions que es fan dir humanitàries són èticament impolutes. No crec que les ONGs siguin nocives per naturalesa, clar que no, però tampoc que aquestes sigles siguin un garant de bondat i eficàcia. Darrere les lletres hi ha una amalgama de grupuscles ben variats, on s'hi poden trobar diverses classes de persones, d'actituds, de pràctiques i de resultats, i on, entre els incalculables tresors humans, s'hi poden trobar ineptes, farsants i paràsits. Durant el trajecte que ens va portar fins al poble, a l'anada, amb els òrgans sensorials disposats a no perdre's cap detall, vaig veure la gent que caminava pels vorals, a una distància i realment propera al pas dels vehicles. Vaig veure els plàtans, diaris i mocadors entrant per la finestra de les mans dels venedors ambulants. Recordo l'aparèixer de les cabanes de bambú i palla i l'imperi de Maggi i de Jumbo, les pastilles per enriquir, després d'haver pogut escapar del monumental embús de Dakar. Vaig observar els baobabs, l'arbre que els déus van plantar del revés, amb les arrels cap al cel, mentre el conductor intentava no ser sorprès per cap dels forats enormes que decoren la carretera, i el cadàver d'una vaca, que reposava mig tombada, probablement un xòfer despistat o massa lent de reflexes. Ara, durant les llargues hores de la tornada, no veig ni els baobabs, ni els pollastres amb parrilles amb rodes, ni els flaixos dels suburbis de la capital. Només puc recordar, entre trista i enfadada, el que hem deixat enrere.
A Catalunya Ràdio, els viatgers de la Gran Anaconda, amb Toni Arbonès.
D'una de les vàlvules s'escapen unes petites bombolles i un sorollet gairebé imperceptible. L'operari, esgarrifat, no es pot creure el que veu en els seus ulls. Ràpidament dona la veu d'alarma i activa els protocols d'emergència que tantes vegades havia assajat. Els operaris es vesteixen amb els equips de protecció, es posen les màscares d'oxigen i intenten aturar la catàstrofe que s'anuncia. Però és massa tard. Un núvol letal de grans dimensions surt de la fàbrica de Bhopal i es propaga ràpidament cap als barris de barraques de l'Esplanada Negra. Com que els gasos que formaven el núvol eren més densos que l'aire, van recórrer tota la ciutat al ras de terra. El gas atacava els pulmons de la gent a una velocitat de vertigen. Milers de persones desorientades i terroritzades buscaven aire desesperadament. Els agents tòxics començaven a afectar greument els ulls de la població. La fàbrica que havia de treure de la misèria els pobres de l'Índia acabava de causar una veritable catàstrofe. Una tragèdia de dimensions incalculables s'abatia sobre la ciutat. Els habitants de l'Esplanada Negra, de la ciutat índia de Bhopal, la gent mísera dels barris de barraques de l'anomenada Oria Basti, acabaven d'esdevenir víctimes innocents d'una fàbrica infestada de productes extremadament tòxics. Milers de persones van morir asfixiades pel núvol de gas de forma gairebé immediata. Moltes altres van perdre la vida en intentar escapar-se'n durant l'evacuació caòtica i desesperada de la ciutat. Però el núvol ha continuat matant molts anys després d'haver-se esvaït. El gas no només acabava de contaminar l'aire, els aqüífers i la terra. Els milions de molècules tòxiques que havien penetrat els organismes de centenars de milers de persones serien la causa d'unes seqüeles terribles, d'una veritable allau de malalties que, com una plaga bíblica, travessarien com si res l'espai i el temps, de mares a fills, generació rere generació. Després de l'accident, la planta química es va abandonar i ni Union Carbide ni Dow Chemical, empresa amb què es va fusionar, han respost mai per la catàstrofe. La fàbrica, una estructura colossal i caòtica de dipòsits i ferros rovellats, és ara com un vell dinosaure mort i abandonat enmig de l'immensa plana índia. Glòria Mercet, bon dia.
Bon dia.
Benvinguda.
Gràcies.
Com és que vas anar a Bhopal?
Bé, jo havia estat ja un parell de vegades anteriorment a la Índia i, bueno, és un país que m'atrau molt. Estic treballant amb una ONG que es diu Trenca l'Os, bueno, és una associació, i fem una col·lecció de còmics sobre diferents problemàtiques internacionals. Hem fet un sobre Palestina, sobre les mines antipersona, sobre Srebrenica i el camp de refugiats de Mihajlovici.
Glòria Mercet, logista.
Actualment estem treballant en un sobre l'accident que hi va succeir a Bhopal. Llavors, a Bhopal va ser la nit del 2 al 3 de desembre del 1984, que hi va haver una fuita de gas d'una fàbrica, la Union Carbide, que era una fàbrica d'insecticides. En 3 dies van morir unes 8.000 persones, i en els dies següents uns 20.000 més.
I ara encara continua, també.
Exactament, i ara encara hi ha com 100.000 persones afectades. Molta gent encara està vivint als voltants de la fàbrica, però la fàbrica és una estructura fantasma. Ha quedat tota l'estructura de ferralla, contenidors i tots els elements allà abandonat, i la gent continua vivint a 5 metres d'allò, no? I clar, està tot contaminat, tot el terreny, les aigües són aigües contaminades i la gent continua bevent d'aquesta aigua.
Per tant, la gent segueix emmalaltint arran de l'aigua contaminada i de tenir la fàbrica,
sí,
aquest fantasma,
sí,
allà.
Clar, segueixen malalts per càncer, neixen nens amb malformacions, gent amb ceguera. Per mi hi ha una dada que em va impactar molt personalment, que és una dada que em van dir que actualment avui les mares, quan donen el pit als seus fills, estan intoxicant-los perquè la seva pròpia llet està contaminada. I això em va impactar perquè, clar, dius, allà no tenen a vegades recursos per comprar aliments als nens, no? Vull dir, com fem aquí. I clar, donar el pit al nen fins que tingui una certa edat és important. Llavors, que la pròpia mare l'estigui contaminant...
Elles en són conscients?
Sí, sí, sí.
Però són conscients que cada vegada que alleten el seu fill, d'alguna forma l'estan contaminant.
Sí, clar, ja hi ha entitats que estan treballant amb tota... el que són els supervivents i la gent afectada, i clar, els intenten donar medicaments gratuïts i recursos perquè puguin solucionar aquesta problemàtica i que es puguin anar curant, no?
Hi viu molta gent al Bhopal?
És una zona bastant agrícola. El que passa que està situada en un punt estratègic entre Delhi i Bombai. Llavors, al ser un lloc estratègic va créixer la ciutat bastant, i arrel de ser un punt estratègic també va ser perquè el perquè van construir la fàbrica allà.
Indústries.
Sí.
Què et vas desplaçar, tu, des de Delhi o des de Mumbai?
Des de Delhi.
Des de Delhi vas baixar fins a Bhopal. Mm.
Són 12 hores de tren, d'aquestes bastant interminables, perquè segons els horaris a vegades a l'Índia aconsegueixes viatjar de nit i més o menys pots dormir i descansar, no? Però era un tren diurn, i clar, de primera hora al matí i te sentes allà fins al vespre, no? 12 hores.
A quina estació sortia, de Delhi?
La principal, New Delhi.
Que és una estació que és, de fet, un món.
Sí, 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 d'aquestes, que et trobes de tot i veus de tot, t'intenten timar,
sí?
T'intenten portar... Sí, sí, sí. A l'hora de comprar el tren, per exemple, et diuen que aquí no el pots aconseguir, que vagis a comprar-lo a l'altra punta.
I tu estàs fent cua tranquil·lament i ve un personatge...
Exactament.
..que intenta dissuadir-te perquè abandonis aquella cua i te'n vagis a comprar el bitllet per a saber on.
Sí, sí, perquè llavors allà tenen comissions i, bueno, tota aquesta juguesca que et trobes contínuament a la Índia.
Però tu ja estaves alertada.
Sí.
I vas seguir fent cua.
Sí, dubtes, et fan dubtar, eh? Al final desenvolupes una mica la teva intuïció en els viatges a la Índia, no? I ja comences a veure quan pots confiar d'aquella persona o quan no. El que passa que a vegades també et trobes que et venen, i més potser a la Índia, que són molt curiosos, no? I quan veuen un estranger, de seguida et venen a preguntar i d'on ets i com et dius, i per tota la teva família et pregunten.
Anaves sola?
Anava amb una companya, una amiga que estava viatjant més temps per la Índia, llavors ens vam juntar, jo només tenia un mes de vacances, i ens vam trobar a Delhi, i llavors vam viatjar juntes durant aquest temps.
I com anàveu vestides?
No anàvem amb el sari, perquè és una mica problemàtic a l'hora de portar-lo quan no estàs acostumat.
Per què és problemàtic portar el sari?
Bueno, jo només me l'he provat un parell de vegades. Sembla bastant senzill i elles ho porten a molta...
Són tres peces, dues peces, una peça pel pit, una peça...
Sí, una faldilla, i llavors la tela, sí, llarga, que s'embolica. Suposo que és molt còmode, perquè allà tothom ho porta, però quan nosaltres estem més acostumats amb la roba occidental de pantalons, és més dificultós. El que passa que el que sí que es porten, que ho porten a la Índia les noies que no estan casades, que són el que en diuen el Punjabi dress, que és com un pantaló amb una casaca. Llavors sí que anaven vestides així, perquè sempre, vulguis o no, la gent et veu com més pròxim, si vas vestit amb el seu estil.
Però no? Si estàs dient que no estàs casada.
Exactament, llavors se t'aproximen més encara. Però vull dir, sí que jo notava, sobretot, els homes se t'aproximen sempre, no? Però les dones allà...
Són pesants allà també els homes, o...?
Bueno, són molt curiosos i sempre et fan les mateixes 10 preguntes, que són estàndards, i tothom et pregunta el mateix, que si estàs casat, si tens fills, si tens germans...
Your religion.
Sí, amb aquest accent indi, que fas perfectament... Però les dones, per exemple, són més tancades per cultura. I llavors jo crec que si et veuen vestides amb el seu estil, vulguis o no, no et veuen com una persona tan llunyana. I jo crec que t'ajuda a l'hora de desplaçar-te.
Si ho saps portar, com tu dius, si ho saps portar, perquè si no fas el ridícul moltes vegades.
No,
eh?
Clar.
Bé, vas fer cua, vas aconseguir comprar el bitllet.
Exactament.
A vegades no sembla fàcil de comprar un bitllet a l'Índia.
No, perquè no fan cua, sinó que tothom s'amuntega davant de la taquilla i llavors és espavilar-te com puguis.
No?
Sí. Sí.
És a dir, fa servir els colzes...
Sí, com puguis, com puguis. Sí.
El tren puntual?
No, el tren amb retard anava.
Vol dir que llavors la gent està estirada per allà,
sí,
a les andanes...
Sí, per allà tranquil·lament, menjant,
dormint,
bueno, el que sigui.
Sí.
Cada vegada que agafàvem un tren era una, dues, tres hores de retard.
Llavors aprofites per comprar aigua,
exactament,
menjar, fer una mica de previsió de tot el viatge,
sí,
perquè de fet 12 hores, i si són diurnes, doncs...
Sí, també és això, durant el trajecte venen de tot dins del tren, llavors cap problema per allà comprar...
Van passant permanentment,
exactament,
persones amb...
Menjar i el que et puguis imaginar, eh? Clauers d'aquests...
Ah, clauers també, però
sí,
per menjar
sí.
No,
de menjar, tot tipus de menjar, això, samoses, cacauets. El que sigui, begudes també. El que és dins del tren, més aigua, el cafè o el xai. Però llavors tot tipus d'elements, eh? Vull dir, revistes, joguines, venen de tot.
I per què volen enjoguines els passatgers d'un tren? Ves a saber, no? Si va haver algun nano, algun nebot,
sí.
I això... I
bueno, m'imagino això, que també els trajectes són tan llargs que...
I què vau fer? Què vau fer 12 hores al tren?
Llegir, mirar el paisatge, parles amb gent que et pregunta coses...
Sí, la gent també us preguntava
sí,
coses?
Sí, sí, sí.
Que anàveu amb un petit departament o era un tren, un vagó obert?
Un vagó obert. I clar, vas allà tots bastant comprimits, llavors dona molt a parlar amb els teus veïns de viatge.
Oh, depèn del grau de compressió, inclús deu ser difícil de parlar.
Sí, el que passa que més o menys et fas entendre.
Sí.
Vull dir, amb el seu anglès, més o menys, algunes frases et saben preguntar i per saber on vas i d'on vens i... de quin país ets i aquestes coses, ja.
I què passava per la finestra?
Era tot molt rural, i llavors veus gent treballant al camp, poblets, llavors les estacions, cada vegada que pares una estació és una moguda, saps? Vull dir, molta gent, allà molt moviment, amunt i avall.
Per les portes i per les finestres?
Sí, sí. Sí, sí, cada vegada que pares és això, per les finestres, intentant vendre de tot. Molt moviment i molt soroll i molt color. Que és la imatge que tenim de la Índia, doncs realment és així.
Així que arribes al Bhopal més cansada que descansada.
Sí, sí, vam arribar bastant cansades, ja era de nit, i és una ciutat que no és turística, no? Hi ha ciutats que són més agradables d'arribar-hi. Aquesta no és gaire agradable. Arribes i et trobes això, ple als carrers de gent dormint per allà, a l'estació també, i quan arribes cansada, doncs no és la imatge que més t'agradaria trobar.
Encara
no?
Tenen aquells camastres que se'l posen al carrer.
Sí,
i
dormen allà. I llavors també molt moviment, tot i que era la nit, de cotxes, molta contaminació, motos sobretot. Com que hi vaig anar el mes de gener, feia calor per ser un mes de gener nostre, però vull dir, no era la calor asfixiant de l'estiu. Anàvem així per lliure i vam arribar allà, vam buscar allotjament.
Què us movíeu, amb una guia?
Sí, portàvem una guia d'aquestes de viatge i allà ja hi havia...
Doncs els allotjaments, les adreces, telèfons... Exacte. Per poder-te posar, sí, en contacte, és a dir, que és fàcil.
Sí, és fàcil.
I si no, per internet també pots remenar?
Sí, bueno, allà un cop arribes també preguntes a la gent i la gent t'indica i no hi ha cap problema en moure't per allà.
Tu vas anar a visitar un centre de detenció de les persones afectades per la catàstrofe de l'empresa aquesta de pesticides.
Sí, és una clínica que es diu Sant Bhavna Trust i treballa amb això, amb els supervivents i amb la gent afectada per l'accident de la fàbrica d'Union Carbide, i el que fa és donar assistència mèdica gratuïta, fa també tractament amb medicina natural a través del ioga i, bueno, atenen també psicològicament els malalts i també fan campanyes de difusió a nivell internacional. Fa poc ara van fer una vaga de fam.
Una vaga de fam?
Sí.
Qui la van fer? Els metges i les infermeres?
Eren uns 5 o 6 supervivents de l'accident, al suport de la clínica, per demanar ajut del govern de la regió.
Perquè no els hi fa gaire cas.
No. O sigui, aquest ha estat sempre el problema, no? Que han passat 23 anys ja i encara segueixen reclamant uns drets i unes indemnitzacions que mai han rebut, no? I allà doncs, es segueix la campanya tota aquesta de difusió i de recerca de suport i d'ajuda.
I la Sant Bhavna Trust, que és una clínica, un hospital privat?
Sí, és una clínica que rep fons tant internacionals com donacions de la Índia. Per exemple, l'escriptor Dominic Lapierre, que juntament amb el Javier Moro van fer aquest llibre Era mitjanit a Bhopal, que explica tota la catàstrofe. Tots els beneficis de la venda d'aquest llibre van a parar en aquesta clínica i reben això, donacions, i amb això es van mantenint. I tots els treballadors, quasi tots, els metges i psicòlegs que hi ha allà, quasi tots són també supervivents, que ells mateixos van patir els efectes.
Són visibles? Són perceptibles?
Sí, veies gent que anava allà a tractar-se i tenen nens a vegades amb deformacions, amb retards mentals, amb ceguera. Vull dir, sí, és visible i també molta gent afectada a nivell psicològic.
Suposo que hi ha persones que deuen haver perdut els seus germans, els seus pares...
Sí. Sí, a mi també em va impactar molt. Un dels treballadors voluntaris d'aquí la clínica s'havia suïcidat només feia uns mesos. Al moment de l'accident tenia 12 o 13 anys i va perdre els seus dos pares, tres germanes, dos germans. I es va quedar ell amb dos germans, només amb 12 anys que tenia, 12 o 13, i havent de tirar doncs, els seus dos germans endavant després d'haver perdut a quasi tota la teva família. I va ser un dels membres que va estar viatjant a l'estranger intentant fer difusió i denunciant tot el que va passar, no? I comunicant-lo a Occident tot el que va passar. I suposo que va arribar un moment que no podia més, no? I feia, ja et dic, uns mesos que s'havia suïcidat.
No podia més de veure la resposta o la no resposta del món vers aquestes catàstrofes.
Exacte. M'imagino que, clar, una catàstrofe així ens passa a Occident i la resposta seria completament diferent. Bueno, segurament ja n'hi passaria, perquè les mesures de seguretat aquí ja són diferents.
D'entrada, aquestes fàbriques ja s'encarreguen les empreses de posar-les en aquests llocs.
Per això,
no?
Vull dir, ja les
posen
lluny.
On la gent no tingui capacitat de resposta, no sigui fàcil, perquè no tinguin cap mena de impediment ni de la gent ni dels governs locals, perquè ningú sap ben bé què estan posant, i allà poden fer i desfer impunament d'alguna forma.
Exactament, sí. Sí, sí, perquè són països que la població no té tanta força, no tenen tants recursos, i llavors és més fàcil tenir una fàbrica allà que tenir-la aquí a Occident.
Això és més el pa de cada dia,
sí, vaja. Sí, 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 segueix passant ara i, bueno, si no fem res, passarà sempre.
D'altra banda, suposo que el model de mercat actual, doncs, si tu tens una empresa i vols ser competitiva i vols sobreviure en aquesta jungla que d'alguna forma és aquest món, doncs també no pots substreure't de determinats corrents, m'imagino, és a dir, que és com una màquina infernal on tots hi estem ficats i ens veiem abocats moltes vegades a fer coses que potser no voldríem fer, no ho sé.
Sí, sí, tot, bueno, és molt complex, el que tu dius, no? Tots hi estem ficats, perquè nosaltres com a consumidors també consumim i també participem en aquest joc,
aquest engranatge, no? Com es viu el Bhopal? Tu ja has dit que més aviat és un territori agrícola. Has parlat d'aquest nano que treballava en el St. Bafna Trust, que es va suïcidar perquè va perdre els pares, va haver d'encarregar dels seus germans, però de fet allà és un costum bastant extès que els germans grans es facin càrrec dels menuts. Sovint veus pels carrers nenes ben petites que ja carretegen el seu germanet encara més petit a l'esquena,
sí.
O l'acompanyen, no van caminant agafats de la mà. O...
Sí, com que acostumen a ser també famílies més numeroses.
Encara ara sí, no
sí.
Ha canviat això
a veure,
molts anys.
A mica en mica va canviant, sí, sí que ho notes. I s'intenta fer més conscienciació sobre planificació familiar, però comparat amb nosaltres encara segueixen doncs, tenint molt més fills i les famílies són molt més grans. Llavors succeeix això, que vull dir, en molts casos els fills més grans han de cuidar dels germans més petits, no?
I tu, com que ja has viatjat altres cops a l'Índia, ja hi havies estat, no has notat que ara hi ha una classe benestant que abans no hi era? Perquè inclús no cal anar a l'Índia, perquè només observant els visitants que venen, els estrangers que venen aquí a casa nostra, doncs ara et trobes sovint gent que ve de l'Índia, cosa que abans no passava.
Sí, o sigui, mica en mica el país s'està desenvolupant. Per exemple, a nivell informàtic és una de les potències més grans del món i llavors això fa que mica en mica la cosa estigui a nivell econòmic creixent. A nivell informàtic és una de les potències mundials. El que passa és això, que encara les diferències són molt visibles entre una classe més rica i la classe pobra, que és la gran majoria. O sigui, el que és la classe mitja és molt reduïda.
Ara que parles de classes, el sistema de castes segueix intocable. O també s'intenta treballar-hi. Perquè vaig llegir que, d'alguna forma, el govern intentava promoure matrimonis intercastes, és a dir, de gent de castes diferents, per intentar anar diluint tot el sistema aquest, que a vegades és una rèmora per tirar endavant.
Sí, sí, el sistema de castes es va prohibir per llei.
Però en canvi està molt segueix molt implantat.
Que, clar, segueix molt implantat, perquè és una cosa de tanta tradició de tants anys que costa molt de canviar. A nivell de ciutats la cosa va canviant, però a nivell de les zones rurals, on el nivell d'educació és més baix, encara el que importa més és la tradició, no? I tots aquests costums s'estan mantenint. I costa molt de canviar.
Vas tenir contactes amb les dones, amb les comunitats de dones? Perquè allà són molt importants. Bé, són importants arreu del món. Però en allà, doncs, potser més que en d'altres parts.
Vam parlar amb dones que treballaven a la clínica. A nivell de dones, per exemple, més afectades o de la població, costa més, primer pel tema de l'idioma, que com que han estat més a casa i potser no han seguit cap tipus d'educació, doncs no parlen anglès.
Que parlen allà, hindi o...?
Sí, sí. Llavors costa més comunicar-t'hi. El que passa que això, més amb dones que treballaven a la clínica, que sí que parlaven anglès, amb elles sí que podies parlar.
I? T'explicaven?
Bueno, eren això, moltes havien sobreviscut la catàstrofe, hi havia dones de diferents edats, no? I llavors des de sempre havien estat lluitant
per tirar endavant.
No? Llavors estaven treballant allà, mica en mica la clínica va creixent i estan fent moltes campanyes també de difusió a nivell internacional. I també es creen, com tu deies, comunitats o associacions de dones, només per ajudar-se entre elles. I precisament les dones són les que en fan més ús d'aquesta clínica. O sigui, hi ha una proporció molt més alta de dones que van allà a visitar-se.
Per què? Perquè els homes passen?
Suposo que, bueno, els homes normalment se'n cuiden més d'anar a treballar, les dones potser estan més a casa cuidant dels fills, i llavors, doncs, bueno, són elles les que normalment fan tots els tràmits més mèdics i es cuiden de la família i acompanyen els fills, o van elles també a visitar-se. O sigui, l'accident aquest químic el que va provocar també és molts problemes en els òrgans reproductors. Llavors moltes dones han tingut avortaments i suposo que potser a nivell sanitari fa que elles siguin quasi les principals usuàries de la clínica.
On viviu, al Bhopal?
Nosaltres estem en un hostal petit allà al centre i durant el dia vam visitar la clínica. Llavors d'allà ens van donar l'adreça on havíem d'anar per sol·licitar un permís per visitar la fàbrica.
Ah, cal un permís?
Cal un permís. O sigui, no pots anar tu allà i
però
presentar-t'hi.
Però si és una estructura fantasmagòrica.
Però està vigilada, perquè clar, vulguis o no, és una zona que encara segueix contaminada i qualsevol no pot accedir.
I llavors, els propietaris d'aquesta empresa no han fet res?
El problema és que en el 2001 aquesta empresa, Union Carbide, va ser comprada per una altra multinacional, que és Dow, i llavors tothom se n'ha desentès, no? Perquè per una banda els anteriors ja no existeixen i els nous ho van comprar, però diuen que no són responsables d'això.
Però el govern indi deu tenir eines per forçar de sobte amb una multinacional a fer el que ha de fer.
No, perquè les pressions diplomàtiques sempre han estat més fortes. O sigui, ha pesat més les relacions internacionals i econòmiques i polítiques que no la població civil. I llavors, just en el moment de l'accident, es va detenir el president de la companyia. El que passa que es va deixar en llibertat al cap de pocs dies per les pressions aquestes diplomàtiques i llavors mai més s'ha sabut. Vull dir, aquesta persona ha desaparegut i vés a saber on està.
Deu estar a la costa francesa o al Carib,
alguna
o
illa,
a les Maldives, no? Algun lloc d'aquests de vida dura. Bé, vas visitar la fàbrica perquè finalment et van donar el permís?
Sí, tu has d'anar al que en diuen el Collector's Office, que és una oficina com si fos una mica l'ajuntament de la ciutat, i allà has de sol·licitar un permís. Va ser curiós només de veure aquella oficina.
Perquè
nosaltres vam arribar, ens van dir que a les 10 ja estaria la persona adequada. Vam arribar a les 10, cada 10 minuts ens deien que ja venia, però eren com quarts d'una i encara estàvem allà esperant, no?
Però això perquè no els hi vau preguntar d'on venia.
Sí, clar.
Igual us deien que venia, però venia de, jo què sé, de,
deia, sí, vés a saber,
d'algun lloc que estava 6 setmanes de camí.
Sí, ens deien 10 minuts i ja està aquí. I res, vull dir, vam estar ben bé 3 hores esperant, no? I llavors també és curiós tot el sistema de treball allà. Clar, allà la mà d'obra és tan barata que hi ha moltes persones per fer una sola feina. I llavors, així com nosaltres només necessitàvem un paper, doncs hi havia la persona que escrivia a màquina el que havia d'escriure, un altre posava el segell, l'altre anava a buscar el clip per grapar-ho, el que fes falta, no? Vull dir, només per 2 papers hi havia 6 persones o 7 treballant pels nostres papers, no? Tot tranquil·lament, també, s'ha de dir.
De fet, no deixava de ser aquesta Collector's Office,
sí,
l'Ajuntament de Bhopal,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
És a dir, que també està bé, no?, que tingui una mica de, no?,
de present, vida.
De presència, sí, de vida, perquè si arribes allà a l'Ajuntament del Bhopal i hi ha una sola persona, clar, no, tampoc pot ser això, no?
I curiós també el sistema d'arxiu, saps? Vull dir, aquí, clar, tot ho tenim ja informatitzat, allà tot va en paperassa i
allà segueixen sent oficines
i piles de papers per tot arreu. Sí.
Esgrucaïts i amb teranyines,
sí, sí,
no?
Sí, sí, exacte.
I amb aquells ventiladors que tenen a l'Índia?
Sí, que fan més soroll
que
vent, caire. Sí.
Però que són també una presència permanent, omnipresent, allà,
sí,
on vagis,
sí,
ara.
Sí, 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 és una imatge típica, no?
Bé, i amb el permís?
Llavors, amb el permís,
us va acompanyar algun d'aquests 6 funcionaris?
No, no, anàvem pel nostre compte.
Veus, aquí podríem posar una persona?
Sí, un acompanyant. Però no, no, vas pel teu compte i llavors quan arribes a la fàbrica hi ha uns vigilants. I llavors tu has d'ensenyar el teu permís i, bueno, si vols fer fotografies també necessitaves que constés en el teu permís. I llavors allà ja pots entrar, el que passa que ells t'acompanyen durant el recorregut. Vull dir, en cap moment estàs allà visitant tu sol.
I no et feia respecte d'entrar en un lloc contaminat?
Sí, a veure, clar, estàs allà, l'únic que com que saps que entres només per una visita que no estaràs moltes hores...
Penses que no t'afectarà?
Sí.
No portaves cap tranjo?
No, 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 no.
Vull dir,
vestit del carrer, eh? Vestit de carrer, entres allà. I allà, bueno, fas una visita i és això.
Però què veus?
Primer hi ha tota una extensió de terreny, és molt gran, i és això, i veus allà la fàbrica al mig, com un monstre, no? Tota una estructura
de ruït,
tubs,
pas dels anys.
Sí, escales, tuberies per tot arreu, containers, i tot rovellat i trencat i destrossat. I
ferros i escombraries.
Sí. I llavors allà, bueno, et deixen fer fotografies si ho necessites, sempre amb l'acompanyament dels vigilants.
I no us preguntaven per què, carai, us interessàveu per visitar allò que ningú vol veure?
Clar, per ells és curiós, perquè és això, no és un lloc turístic, només la gent que ho visita és això, gent no d'ONGs o... Bueno, que per algun motiu molt concret vulguis visitar, perquè si no, no és un lloc que la gent entri. Sí. Llavors sí que t'ho, bueno, t'ho pregunten per curiositat, no? Què vas a fer o per què t'interessa.
De fet, la fàbrica va explosionar, es va cremar. Per què hi va haver la fuita?
Hi va haver una fuita. Durant els darrers anys abans de l'accident havien estat reduint tot el sistema de manteniment i de seguretat, tot per aconseguir més benefici econòmic. O sigui,
ja se sap aquestes coses, no?
Igual per estalviar 700 rúpies al dia, que són com uns $15, posem, al dia, van començar a reduir sistemes de seguretat. Llavors, la fàbrica, en realitat, quan va succeir, estava ja tancada, perquè veien que no era rentable i l'havien tancat. El que passa que mantenien emmagatzemat tots els productes químics, gran quantitats de productes tòxics. I va ser amb feines de manteniment quan hi va haver la fuita. Es va crear com un núvol, tòxic.
Ningú que diuen... va avisar ningú, perquè amb aquest ajuntament, no? Amb el Collex Office, imagina't, no? Aquests funcionaris que posen clips que haguessin d'avisar la població.
No, clar, diuen això, un núvol tòxic que va sobrevolar 40 quilòmetres quadrats, més o menys. I tots els últims anys ja havia hagut alguna fuita i havia passat alguna cosa, i ja hi havia treballadors que ho havien denunciat, o fins i tot un periodista d'allà de Bhopal havia tret un article que ja ho denunciava.
I què s'ha fet d'aquest periodista?
Comparava Bhopal amb un volcà. Deia que Bhopal s'havia convertit en un volcà. Que ja en els anys previs a això ja hi hagi una persona que ho estigui veient i denunciant, i que no passi res i ningú faci res, doncs ja és molt significatiu, no?
Què se n'ha fet del periodista?
No sé què se n'ha fet.
No? Ah, és important, perquè quan algú denuncia alguna cosa d'aquestes, de sobte desapareix. Vull dir que...
Sí, sí, ja et dic, la denúncia va ser igual un parell d'anys, si sí, l'accident va ser el 84, ell va començar ja a fer, a treure articles cap al 82, o així, denunciant que es veia que era un lloc perillós.
Quina llàstima que les autoritats no li fessin cas.
Sí.
Bé, vas acabar la visita, et queda alguna imatge?
La imatge que em queda és veure que la gent està vivint tocant a la fàbrica, o sigui, és que vivien a 5 metres de la fàbrica, perquè viuen allà en barraques i no tenen cap manera d'anar-se'n a viure a un altre lloc.
I allà
no?
Conreen la terra contaminada,
i allà, exactament, beuen de l'aigua contaminada i segueixen fent la vida normal allà perquè no tenen recursos per anar a viure a un altre lloc. No?
I acaben tots els embafne de trast.
Clar, i exactament. I veure la proximitat, perquè clar, nosaltres arribem allà, ho veiem i marxem, però veure que ells s'estan allà dia darrere dia tan pròxim. Vull dir, jo ara veig la fàbrica amb la gent allà al voltant, vull dir, et queda aquesta imatge, no?
Què es pot fer?
Què es pot fer? És molt complicat, perquè és que...
Perquè també et trobes una mica desbordat, no? En tantes i tantes coses com passen...
És que és això...
Diàriament arreu del món, i et trobes sovint tan petit que no pots arribar a tot arreu, no?
És el que anava a dir, Bhopals ja ha hagut aquest, que és el desastre industrial més gran del món, però... Bhopals més petits també n'hi ha molts, no? I quan no són Bhopals són altres...
Inundacions, i quan no són pluges torrencials,
no?
O esclats de volcans, o guerres, o epidèmies,
I jo crec que és això. La primera cosa és ser molt conscient de la sort que tenim nosaltres, llavors intentar, doncs, denunciar o treballar lluitant per aquestes causes, no? Que la gent sàpiga el que va passar, que no ens quedem indiferents i ser conscients que cadascun de nosaltres també en som responsables, perquè quedar-nos aquí consumint i tot això no solucionem res, sinó que contribuïm a perjudicar.
A fer més gran el monstre.
Exacte.
I el còmic? Perquè ja són ganes fer un còmic de situacions d'aquestes.
Sí, 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 però bueno, són històries d'hipocòmics que a través de l'historieta i fotografies i contingut més tècnic, doncs, expliques d'una manera més agradable
o entenedora. Pels més joves, no?
Exactament, joves i no tan joves, no? Perquè també ens va bé a tots. Perquè a vegades, si et donen un text o un article...
És l'excusa, no? I com vol deixar un és pel nen, però en realitat t'ho mires tu. Però...
Exacte. Va bé perquè és això, tant pels nens com pels pares, no? S'ho poden llegir. Llavors, el còmic és una eina que tindrem per fer difusió de tot aquest problema que va passar a Bhopal, que la població d'aquí a Catalunya en sigui conscient, i, bueno, d'una manera ajudar a la gent d'allà.
Clar, és el que t'anava a dir. És una de les formes possibles de denunciar, de lluitar... No, que és el que
sí, que la gent ho coneixi, sobretot, no? Perquè vulguis o no, de seguida ho oblidem.
Home, han passat 23 anys i ja saps que cada dia ens inunden amb noves informacions i, per tant, la retentiva és mínima.
I, clar, 23 anys ens sembla molt, no? Però els problemes allà segueixen per les noves generacions, que no és un problema, un conflicte acabat, sinó que la problemàtica segueix.
La Glòria Marcet i la seva experiència al Bhopal, a l'Índia. Moltes gràcies.
Gràcies.
El viatge al Bhopal, a l'Índia, ens ha permès fer memòria. Som els viatgers de la Gran Anaconda. Mariví Pérez, Dolors Joanola, qui us parla, Toni Arbonès, amb la col·laboració especial de Ricard Luque i les veus de Gemma Castanyer, Joan Anton Ramoneda i Dolors Martínez. Res més, desitgem, com sempre, que hagueu passat una bona estona amb nosaltres. També ens podeu trobar al web www.catradio.cat qualsevol dia, a qualsevol hora, arreu del món. Adéu-siau.